Que sí, que hi ha un grup que parla l'anglès al vestidor, un altre que parla català i castellà, i això ha portat a situacions còmiques, com per exemple li han preguntat també quina impressió s'havia endut del primer contacte amb Mitchell i amb el club, i ell ha acabat contestant que no ha tingut temps encara de passejar per Girona perquè té molta feina entrenant-se.
Ole tu!
Ole tu, sí senyor.
Se li han pixat a la cara, no, a l'agut,
sí,
eh?
Una mica...
A l'agut, After Run,
en tot cas, Miquel, els serveis de comunicació que els han venut una mica gat per llebre amb aquest traductor ucraïnès que no acaba d'agafar el sentit de les respostes.
Pillo aquest, tio.
Oriol, moltíssimes... Per cert, del Mundial Femenil tenim aturat, no? Fins divendres, és?
Fins la matinada de dijous a divendres. A les 3 de la matinada, si algú no té son, Espanya-Països Baixos, amb el bitllet per semifinals en joc.
F5, ja has fet F5 per veure el que fa inscripcions.
Ho hem d'anar fent, perquè ara hi ha 4 dies per començar la Lliga i en qualsevol moment en pot caure algun.
Respostes de los tuits.
De quins tuits?
La Porta debería dimitir después de lo d'ayer.
Josep, no hem fet el tuit.
La Porta no sostiene el Barça.
No hem fet tuit.
Així no. Així no.
Així no què?
La Porta no puede seguir así. No puede seguir en el Barça. La Porta debe dimitir. Venga, pinchamos. Tenemos
que no pincharemos nada, Josep, que estem
Twitter,
a la ràdio.
Rotulamos. Rotulo.
Que som a la ràdio, que no podem posar cairons ni rètols.
Però hoy en día se ve, ¿no? Hay cámaras. Hay cámaras en estudio.
No estan enceses.
Tuits, Oriol, tuits.
No hem fet Twitter.
No, a més ja no es diu Twitter, vull dir que no són
tuits. Tenemos X.
No tenim X. Saps com es diu?
Mira, es diu
X. Quin fàstic que fas amb les teves respostes, Pedrerol.
Cortamos.
No, és que...
Venga,
és que
vamos veritat, con... ¿Qué tenemos ahora, compañeros? Boletín.
Anirem a informatius.
Venga,
i
informatius.
I ja tenim seguit.
Informatius, aquí tenim avui el Jordi Casals, la Bàrbara Padilla.
El Jordi Casals, l'encertat, i la Marina Garrido. Casals,
què passa al món
i el
més enllà dels esports.
Jordi, bona tarda. Jordi, Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, tot teu. Explica'ns.
Què se fa F5, Jordi?
Doncs ho explicàvem fa uns moments, ho explicàveu, de fet, fa uns moments al Versió RAC1, el món de la música plora la mort de Sixto Rodríguez, el cantant que ha mort als 81 anys, va saltar a la fama gràcies al documental Searching for Sugar Man, al cap de 50 anys de començar la seva carrera musical. A partir d'aquí va guanyar fans arreu del món, fins a trepitjar escenaris emblemàtics com el de Coachella. El cap de redacció de Mondo Sonoro, Joan Luna, ha recordat la seva figura al Versió Estiu.
Va ser un exemple d'artista com molt convençut als seus principis. Si per quelcom les seves lletres van destacar al principi, és perquè tenien aquest component social i de reivindicar una mica les seves arrels o treure una mica la llum la gent que tenia problemes.
Rodríguez també va arribar a actuar a Barcelona, va ser el 2013 al Poble Espanyol. L'Ajuntament de Barcelona no descarta que hi pugui haver més espècies d'arbres afectades per la sequera, com la palmera que va caure dijous passat sobre una noia al Raval. Ara com ara, la principal hipòtesi amb la que treballa l'Ajuntament és que la palmera va caure per estrès hídric derivat de la falta d'aigua, una situació que, segons el cap d'arbrat de Parcs i Jardins, Joan Guitart, podria donar-se en altres arbres de la ciutat.
Amb la principal hipòtesi que es treballa, que és el motiu de la fractura, sigui la sequera, hem optat per començar a regar l'espècie dactilífera. En el cas que detectem que hi hagin d'altres espècies que tenen risc de fractura per aquest motiu, també optarem per regar-les.
Fins ara s'han revisat un centenar de palmeres i se n'han talat 8, tot i que des de l'Ajuntament no posen una data per haver acabat les revisions, asseguren que serà qüestió de dies. I encara relacionat amb la sequera, el paratge natural de Poblet, a la Conca de Barberà, el Departament d'Acció Climàtica talarà 50 hectàrees de pins que han mort per una plaga agreujada per la falta d'aigua. Per això, la previsió és que al setembre, després de la temporada d'incendis, es comencin a talar els arbres d'aquesta zona.
Les condicions climàtiques i meteorològiques han canviat tant que ja no poden sobreviure. Davant d'aquest fet, el que ens plantegem com a Departament d'Acció Climàtica, d'una banda, és la retirada d'aquests arbres morts per evitar més perill d'incendi, per evitar noves plagues, però sobretot el que treballem a nivell global és amb potenciar una gestió forestal activa que ens permeti tenir uns boscos sans.
Escoltàvem Anna Sanitges. L'afectació a Poblet és de 300 hectàrees de les més de 2.000 forestals que té aquest paratge natural, que hi representa un 10% del bosc. I els Mossos detenen un home per robatori violent en un pis de la Seu d'Urgell. El detingut de 26 anys va entrar en un domicili de la ciutat diumenge passat. Allà la víctima el va enxampar amb diversos objectes a les mans i va intentar retenir-lo amb l'ajuda d'un veí. Tot i això, l'home va aconseguir escapar-se després d'amenaçar-los amb una valla. Finalment, la policia el va arrestar i ja ha passat a mans del jutge. I ara els esports, amb Marina Garrido.
La sortida de Frank Kessié del Barça està a punt de produir-se i l'Iborià ja no apareix inscrit a la pàgina web de la Lliga. El migcampista s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys abans de posar rumb cap a l'Aràbia Saudita per tancar el seu traspàs a l'Al-Ahli. A la pàgina web de la competició també s'han actualitzat alguns dorsals per aquesta temporada. Ferran Torres portarà el número 7, el que vestia fins ara Dembélé, i Rafinha agafarà l'11 que portava Ferran. Mentrestant, l'equip de Xavi ha tornat a la feina després de la victòria contra el Tottenham, ja sense Dembélé, que torna a ser a París, ara ja sí, per tancar definitivament el seu fitxatge al Paris Saint-Germain. Tot plegat el dia que el Girona ha presentat el seu nou davanter, Artem Dobvik. L'ucraïnès ha dit que no sent cap pressió per ser el fitxatge més car de la història del club i que espera adaptar-se ben aviat amb l'ajuda del seu compatriota Víctor Tsigankov. En clau espanyol, Álvaro Vadillo s'ha desvinculat definitivament del club després d'encarnar dues sessions, al Màlaga i a l'Eibar. Segons ha pogut saber RAC1, l'espanyol es farà càrrec del 50% de la fitxa de la temporada que li quedava per complir.
I el temps, calor molt intens aquesta tarda a les comarques de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on es poden assolir els 39 o 40 graus. Ambient de ple estiu, però sense extrems a la resta del país, amb xafogó a la costa. Calma i sol en general, però a última hora arribaran alguns núvols per Ponent i els ports, sense descartar alguna gotellada. Les mínimes tropicals guanyaran terreny aquesta nit i de cara a demà la calorada tocarà sostre i se superaran els 40 graus a la zona del Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Tarragona.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu, els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
A Conforama sabem que l'estiu és per gaudir del millor descans. Per això us oferim un descompte del 20% extra en matalassos, armaris i dormitoris. Només fins al 16 d'agost. Conforama.
Aquest estiu gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que en un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. Metxitot, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, en Alàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Som u.
5 minuts, falten perquè sigui un quart de 6 de la tarda. De seguida saludem la Lolita Bosch, que ja corre per aquí per explicar-nos històries literàries que ens porta cada dimecres. Però abans teníem encara un tema pendent per explicar. De fet, dins la carpeta de successos, una notícia que ens ha cridat l'atenció avui, avui llegíem a La Vanguardia que a Catalunya hi ha una onada de robatoris de coloms de competició.
Coloms que lladres? Coloms que
no, els lladres s'emporten els coloms de competició.
Ah,
és a dir, els lladres són humans.
No són els coloms,
no, els coloms
robant.
No roben res.
No,
faci-ho fàcil, faci una mica més fàcil, Armínia.
Bueno.
Són animals que, poca broma, perquè estan valorats en fins a 1.000 euros cadascun d'aquests coloms. Doncs bé, a una associació de Santa Perpètua de Mogoda n'hi han robat 28 els últims dos mesos, Joan.
Sí, ha sigut en un total de 6 robatoris durant aquest període que deies, dos mesos. L'associació Club Colombicultura, la Florida, formada per 44 socis, té 12 coloms Colomars en un terreny municipal. Sospita que el lladre sempre és el mateix. Actua fent un esvorang a cops a l'estructura de formigó del colomar i s'endú les aus. L'associació lamenta que, més enllà del preu del mercat dels coloms, d'entre 500 i 1.000 euros, els animals tenen un valor incalculable segons la seva carrera i palmarès. Aquest, però, no és l'únic cas d'aquest tipus a Catalunya. Un centre d'ensinistrament d'aus de la Roca del Vallès també ha denunciat un altre robatori d'un grapat de colomins joves preparats per entrenar. La competició d'aquest tipus de coloms consisteix a deixar anar una femella amb una ploma blanca a la cua mentre diferents mascles intenten seduir-la i emportar-se-la al colomar.
Doncs parlarem d'aquesta notícia i, en definitiva, d'aquesta pràctica amb en Francis Medina, que és cap de competició de la Federació Catalana de Coloms Esportius. Francis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, entenc que coneixes la notícia, que t'ha arribat aquesta notícia, vaja.
Sí, i tant que la conec. La conec de primera mà perquè la torreta del costat de la que van obrir la passada nit és meva.
Ah.
Llavors la conec ben de prop.
Aleshores, com ha anat tot plegat? Explica'ns.
Bueno, portem una sèrie de robatoris que no té molta explicació perquè pensem que és la mateixa persona i ja la vam agafar dins d'un colomar fa un... Bueno, menys d'un mes la vam agafant allà de sort, diguem, i aquesta persona la van detenir, la van emportar a comissaria i a menys de 24 hores estava al carrer, va tornar perquè va deixar un gos per allà atat a un arbre, el va agafar, se'n va anar tan content aquest home i ha vingut dos o tres vegades més a robar coloms i estem una miqueta desemparats en aquest sentit, perquè no entenem molt bé com està funcionant la justícia.
Clar, ara ho dèiem, són coloms valorats amb xifres importants, parlant de diners.
Sí, hi ha vegades que el valor no és tant l'econòmic, sinó el sentimental, no? Perquè de vegades tu, un animal que és teu, que l'has criat tu, que l'has fet des de petitó, pot tenir un valor de mercat que podria anar fins als 1.000 euros, sí, o 2.000, podria, no? Però és que el valor sentimental que pot tenir algun d'aquests coloms és molt difícil reemplaçar-lo.
Ja. Clar, dius que sospiteu que és la mateixa persona, però quina sortida li pot donar aquests animals? És a dir, aquesta persona deu saber el que va a robar.
No ho sabem. Pensem que deu fer trepitgeo amb ells i deu portar-los a algun lloc, perquè, clar, és molt difícil emportar-se com aquest. La nit passada, o fa dues nits, es va portar 28 coloms. Llavors, què fas tu a la teva casa amb 28 coloms? No tens ni on posar-los, no hi ha... no tens els medis. Llavors, ha de tenir sortida, però no sabem com què fan ni què... No, estem una miqueta nosaltres també atabolits, no? Perquè no ho entenem.
Parlant d'aquests animals, explica'ns per què aquest valor, què són els coloms de competició, tu que t'hi dediques.
La colombicultura és un esport federat que tenim a Espanya, és un esport federat que a Catalunya tenim més de 75 anys d'història. I és un esport que és molt maco perquè, es veuen els coloms al cel amb tot pintadet de colors i és una miqueta un espectacle de color, no?, al cel. I, bueno, ells, nosaltres els ensinistrem, ells pel seu cel tracten de seduir la coloma. I bueno, els ensinistrem des de pitons i els que tenen aptituds per poder competir, doncs acaben competint, que la competició no deixa de ser doncs això, una coloma i molts coloms que tracten d'emportar-se-la cap al seu colomar.
Per tant, qui guanya aquí? Perquè no ho acabo d'entendre. Qui guanya?
Bueno, quan una coloma es veu agobiada, no? Diguem, o quan es veu, quan surt a l'aire, veu 50, 40, 20, 30, 80 mascles, i el que fa ella és una miqueta seleccionar-los, no? És una selecció natural. Unes colomes li agrada volar i volen molt fort, i hi ha mascles que no poden aguantar-la, d'altres es fiquen als arbres, surten dels arbres, es fiquen als pisos, s'amaguen d'ells, i ells, doncs, hi ha que són capaços de seguir-la i d'altres que no. Hi ha certs àrbits que van puntuant els coloms que van amb la coloma. Es fan 6 o 7 proves durant bueno, es fan diverses estades del temps de l'any, doncs es fa 6 proves que són puntuables, i llavors els coloms que més punts fan doncs són els que guanyen. És fàcil, i és una miqueta, es fa un classificatori. Primer es fan concursos comarcals, que on a Santa Perpètua de la Moguda, per exemple, es fa un comarcal habitualment cada any, a Cabrils, a Tarragona, bueno, ja tenim prop de 50 clubs a Catalunya, i bueno, es fan concursos comarcals, d'aquí es filtren, diguem, els millors de cada club, i després es fa un campionat de Catalunya. El campionat de Catalunya, passem 3 coloms cap al campionat d'Espanya. Aquest any passat, per exemple, es va fer un campionat d'Espanya de les comunitats, que es va fer a Múrcia, a l'Algar, i el campionat d'Espanya de la Copa Cel de la Seva Majestat del Rei es va fer a València, i bueno, es classifiquen 3 coloms de Catalunya, i bueno, competim a nivell estatal i fem el que podem. L'any passat, per exemple, un colom català va fer segon al campionat d'Espanya de les comunitats, a l'Algar, i bueno, estem molt contents, perquè no és gens fàcil.
No, clar. Quan trigueu, vaig acabant, Francis, quan trigueu en sí. Criar un colom per aquest tipus de proves o per aquest tipus de competicions?
Doncs, un colom està per... l'ensinistrament dura més o menys un any. Més o menys, un any i mig. Després ha de passar una etapa d'un any o un any i mig més, on concursa a diferents puestos i aprèn com ha de competir en diferents tipus de rulada, diferents tipus de colomes. Llavors passen 3 anys perquè un colom estigui per competir en sèrio, per poder dir, amb aquest colom puc anar a competir. Passen almenys 3 anys. Després, des dels 3 anys, pot durar un colom si té salut i té sort, perquè hi ha cables, hi ha guineus, hi ha àguiles, hi ha falcons, però si té sort, doncs pot durar-te 5 o 6 temporades ben bé per poder competir amb ell.
Clar, entenc que no qualsevol colom, no? No pots anar a la plaça Catalunya,
no,
per exemple,
no, no,
agafar-ne 6 i ensinistrar-los, no?
Clar, no. Jo penso, jo soc criador i crio més o menys 100 coloms cada any, 100. I d'un any, o sigui, el primer any, el filtre del primer any, entre que pèrdues, guineus, el que et dic, tenen molts inconvenients. El colom és un animal que té molta depredació, però amb qualitat suficient com per competir, puc treure'n del 100 com a molt 8 o 10. 8 o 10, de 100.
Moltíssim.
Clar, si d'aquests 8 o 10 que jo faig el filtre, entra una persona d'aquest tipus i et fa un botró, com està fent, i te'ls agafa i te'ls treu, els 8 o 10 que has fet un any i un altre any, doncs t'acaba de fotre 2 anys de treball. Clar, això és una miqueta... Estem impotents, perquè no sabem com defensar els nostres animals.
Evident. Doncs, Fran, per cert, que em pregunta l'Oriol, que és aficionat a això, com es diu el campió català que tenim, aquest segon classificat català?
El colom que va fer segon és un colom de és un roig que és d'un nano es diu Jonathan Tejero, és, i el colom, hòstia, com es deia, que ara
si no ens l'inventem ràpid, Francis, vull dir, no, per això no pateixis, si no li podem posar pit roig.
La persona que t'ho demana,
bueno,
que busqui
no,
internet
no sé si...
i deixi tranquil el Francis.
L'Oriol
està interessat. Oriol, ja t'ho miraràs, el Francis està parlant. Digues, bueno, Francis, digues.
El campió de Catalunya es diu Llámame Crack. El campió de l'any passat de Catalunya
què
es diu Llámame Crack.
Perfecte.
És un
perfecte.
Colom roig molt maco també de la penya dels Rayos, que són nanos d'aquí de la Florida. També estan, la seva torreta està al costat també de la que han fet el Butró.
Perfecte. Doncs n'hem parlat amb el Francis Medina, que és cap de competició de la Federació Catalana de Coloms Esportius. Francis, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Primera interrupció de l'Olita Bosch, que avui traspassa fronteres. És a dir, ja no contenta amb quan l'estem presentant, ja, doncs, fins i tot a l'excepció anterior salta. És increïble, això.
Sí, és que m'agrada.
Parlant d'esport, series la campiona absoluta,
La campiona. És que no m'agrada gaire que em presentin.
Ja.
Perquè penso, què diran?
Però pensa que a nosaltres ens encanta, i aplaudir-te,
la
benvinguda.
Vinga.
Però vaja, però ara ho farem,
Bona tarda a tots, bona tarda.
Bona tarda.
Sí, Rocamora.
Bona tarda.
Això veig Rocamora. Us empesqueu qualsevol història d'animal.
Sí.
Perquè vingui el Trias aquí a fer-vos sons d'animal.
No, exactament, és el que volem evitar.
Us la sabeu llarga.
No, és que no volem, exactament, és el que no volem.
Si insisteixes.
És que no insistim.
En el bufó de la cort.
Sí. Si m'insistiu, ja faré el colom.
Que no, l'insistim en res. Potser l'insistim en el contrari. Ui, de veritat.
Ara una mica millor, Ja no sembla una òliba,
Però és que no...
Està avançant favorablement.
Però per què es fa aquestes coses, senyor Trias? Realment no entenc per què arriba a aquests punts.
També he millorat un altre.
Ah, sí.
Tinc un altre, en té un nou. Sí. Puc fer la rata.
La rata també,
puc ara? Mira.
Et juro que no entenc què hi treu, no sé què hi guanya.
Passar cada setmana m'ho va ensenyar el Cirera.
Ah, perfecte, molt bé, gràcies, senyor Trias.
No, i ja sé que no m'ho demanaràs, Rocamora.
No, com la resta.
Però tranquil, que te'l faré, escolti'm. Escolti'm, perquè ahir vaig estar amb el Collboni, he perfeccionat el so del porc.
Ens és igual, senyor Trias. Va, sisplau, tira'm la cinta. Calli ja, senyor Trias, tira'm la cinta la Lolita, sisplau, va.
Ho fas molt bé.
No l'animis.
Molt
perquè
bé.
Tu no estàs cada dia aquí patint-lo. Entre l'estudi i comença a fer el porc, sense cap mena de solta ni volta. És a dir...
Bueno, jo és que el Trias el veig poc. Llavors el faig a veure.
Que tu no vols poder anar a fer balls de saló, si vols.
Lolita Bosch, molt bona tarda.
Estic a la meva secció?
Ara sí.
Hola!
Ara! Ja sabeu que la Lolita ens ve cada dimecres amb una història que ha tret d'algun llibre, sovint. Avui, per exemple, no sé si és el cas.
No.
Avui no és el cas.
Avui vinc amb una cosa que totalment inesperada, però he pensat que algú ho havia de dir.
Vale,
i m'ha tocat a mi.
Vinga. Per on vas avui, doncs?
Mira, és que l'altre dia vaig cometre un error molt greu, vale? A la secció... I sortint vaig rebre un tuit, cosa que no em passa mai, perquè la gent diu, el Twitter és superviolent i tal. Jo no, a mi tira tot molt bon rotllo.
Tens un altre Twitter, potser tens una versió que no tenim els altres.
Una versió, perquè... sí, no
la
sé, però...
La versió guai.
Però no em brallo mai ni res, però em va escriure una senyora que es diu Maria Rosa Riba, que després ja l'he buscat, hola Maria Rosa, diu, aquesta tarda la Lolita Bosch a RAC1 dient que la Generalitat no havia obert cap fossa comuna. Sap greu que una tertuliana... Això de tertuliana m'ha arribat a l'ànima. A més, en el seu cas de nivell, això també m'ha arribat a l'ànima.
Fins aquí estem d'acord.
S'inventi el que no sap.
Sí.
Doncs té tota la raó, la Maria Rosa. Em vaig equivocar. No ho sabia. Vosaltres ho sabíeu?
Sí, home, que la Generalitat té diverses iniciatives d'anar obrint fosses.
Però no ho sabem prou bé. Llavors he pensat que avui faria una cosa sobre la memòria històrica.
Em sembla sensacional.
Vale? Amb un llibre.
Molt necessari.
Molt necessari. I el llibre, quan acabem la secció, us el donarem quatre pistes, no?
Sí.
Perquè no he avisat ni a l'Anna Pris aquí.
No, és la tònica habitual,
És una mica, com ho decíamos ayer, saps?
Exacte,
és una mica això.
És exactament això. Doncs sí. el que volia dir-vos és... És molt greu que una persona com jo, que ha treballat amb l'exili, que em dedico a altres fosses comunes, diguéssim, no? Que són les de Mèxic, o sigui, estic superinformada de tot el tema de les desaparicions forçades i tal, no sapigués això. La veritat és que no ho sabia, jo no en tenia ni idea. I ho vaig dir convençuda de que estava dient la veritat. Primera, seria genial que sempre que ens equivoquem algú ens ho digui i ens doni l'oportunitat de recapacitar i tal. Jo li vaig agrair molt amb ella, però després he estat buscant què ha passat en aquest país en la memòria històrica, perquè jo estic treballant amb les abueles de Plaza de Mayo. Llavors, clar, tinc el llistó potser massa amunt, no?, de tot el que s'està fent bé a l'Argentina, que és tot, es podria dir, o sigui, és un exemple. O de països on s'ha fet una transició democràtica amb comissions de responsabilitat i tal. Nosaltres, com que no hem fet res de tot això, jo, la veritat, me'n vaig anar de Catalunya quan vaig fer 18 anys, molt joveneta, vaig començar a marxar als 18 i me'n vaig anar definitivament als 23, doncs aquesta època jo no hi era. És la meva única disculpa, que és una disculpa molt cutre, perquè jo tot això ho hauria d'haver sabut. Aleshores, Maria Rosa, gràcies, perquè he trobat una història fascinant que jo no coneixia i que explica la història del nostre país. Què és? Segons el que explica la pròpia Generalitat, vale? Això és una introducció per si hi ha gent tan ignorant com jo que no ho sabia, quan el 75 es va morir Franco, es va fer una transició cap a la democràcia, en aquest país no ha pagat comptes ningú, que això és un dels temes greus, perquè amb aquesta transició hi anava la nostra memòria, no? No m'excuso per la meva ignorància, però hi anava la nostra memòria, i llavors nosaltres, allò, el pacte de silencio que es va fer a l'estat espanyol, l'hem obeït fins a uns límits increïbles. Fins als límits de que algú com jo, que està molt interessada en aquests temes, no sabia que la Generalitat de Catalunya ha restituït la identitat a més de 2.500 persones. Però és que jo crec que, en general, la ciutadania això no ho sap. Vosaltres, de veritat, amb la mal cor, sabíeu que havíeu restituït a tanta gent?
No.
Sí que és cert que sabíem de campanyes, fins i tot d'actuacions,
sí.
No et sé dir si només de la Generalitat també hi ha actuacions privades que estan lluitant. Per rescabalar la memòria a tots aquells familiars que van perdre, això, els seus avis o els seus pares. Clar. o a qui sigui.
Fins i tot la Generalitat ha fet un arxiu online on tu pots entrar i buscar els teus familiars. Jo he buscat un familiar que a mi em consta que està en una fossa comuna i no l'he trobat, però tampoc m'havia esforçat fins ara a buscar-lo, vull dir que tampoc. Bueno, i el procés que hem viscut en aquest país tan estrany, diguéssim, no? És que es va considerar que l'any 2000 la transició s'havia acabat. Això és el que es considera en la història política del nostre país. I segur que avui m'equivocaré molt. Maria Rosa, corregeix-me qualsevol cosa.
També hi ha gent que diu que la transició no ha existit mai. Vull dir...
I jo crec que la transició no s'ha acabat. Jo sóc de les que crec que no s'ha acabat. Però dic que en el Memorial Democràtic de Catalunya es considera que cap al 2000, aquesta és la raó per la qual es va fer, es va començar a acabar la transició, i que hi havia un procés que estava consolidat, no? Que era acabar la transició i dir, bueno, ja som una democràcia. Ha, ha, ha. Podeu riure avui. I a part d'això,
era retòric.
Pensava que podíem riure.
No, li estava dient que rigués. No, vull dir que era...
No, però que ho donen per tancat.
A mi m'ha fet gràcia.
Home, a mi també m'ha fet gràcia quan ho he trobat.
Gràcies, Lolita.
De res, reina, de res. Aleshores, l'any 2006... Es va promulgar, que tampoc és una gran cosa, podem tornar a riure, l'Estatut de Catalunya, no? I això va...
No estarem tota la tarda així, Armínia? Sí, d'acord.
Podem tornar a riure. Sí. I això vol dir que políticament, no només políticament, sinó legislativament, Catalunya va començar a adquirir uns drets i els va usar per fer una restitució històrica. També s'han fet altres llocs de l'estat espanyol i també s'estan fent coses. Però la veritat... segueix sent molt poc. Des de la meva manera de veure-ho, segueix sent molt poc. A l'any 2000, que és quan va començar tota aquesta dècada, no?, que es donava més o menys per tancada la transició, es començava a parlar dels valors més catalans i de la identitat més catalana, i aleshores es va veure que s'havia de guardar una mica el que es considerava cultura pròpia. Però clar, havia estat tan trepitjada i després tan silenciada durant tant temps que el que es va salvar no arriba ni a un 10% del que estem buscant, dit això. Per una altra banda, també va passar que l'any 2000, que us en recordareu, el fenomen que va ser la globalització, no?, que ara ens globalitzarem, ens va semblar que passaria... No estàvem preparades perquè va acabar passant, però ens va pensar... sembla que passaria una cosa molt bèstia. Quan va haver-hi la globalització, també va haver-hi una globalització dels drets, no? I aleshores tot el dret de restitució va ser a nivell internacional, i com que l'estat espanyol era un cas flagrant, diguéssim, no?, de vulneració de drets, més països van demanar a l'estat espanyol que es posés una mica les piles. Amb tot això estava treballant, va treballar, i és un dels motius pels quals no li perdonen, estic segura, el Raül Romeva, no? El Raül Romeva va treballar amb tota aquesta transició i tal. És a dir, que l'any 2000 va haver-hi com una consolidació de la democràcia, ho tinc apuntat aquí. Vam guanyar en autonomia política, el debat identitari, el pluralisme creixent i els efectes de la globalització. I això va fer que passessin coses importants a tot l'Estat, no? No només a aquí, sinó a tot l'Estat, que va ser començar a deixar, però molt poc a poc, i per mi, sense la importància social que hauria de tenir, el silenci, no? Jo en aquesta època estava treballant amb els exiliats catalans i exiliades catalanes de la Guerra Civil a Mèxic, és a dir, jo vaig començar a treballar amb els exiliats el 95, i aquest any estava donant classe, doncs, no sé, a la Besneta de Companys, per exemple, de català, no? O sigui, jo allà estava molt vinculada amb la història de la República i l'exili i tal. De tot això, increïblement, o sigui, em sona, després quan l'he buscat, però no tenia la història a dintre meu. Tot i així, tot i haver buscat això i haver buscat els esforços que ha fet aquest país per restituir, almenys simbòlicament, el que perquè és simbòlic, és molt simbòlic, tan simbòlic com que el Memorial Democràtic de Catalunya ha estat 3 anys sense seu, o sigui, és realment simbòlic. Vale? Però com va haver-hi el tripartit, Esquerra i els socialistes, sobretot, van promoure molt la cultura de la recuperació històrica, no? I aleshores van passar 3 coses. Però vistes per mi, després de tot el que em va dir la Maria Rosa, després de tot el que em va dir la Maria Rosa, és que he fet molt els deures, perquè em sap molt greu que diu una cosa tan bèstia a la ràdio i que ningú em digui res.
No, i dono fe, perquè porta més papers avui la Lolita.
Porto molts papers. Normalment no em porto.
És
que normalment no em porto.
Els últims 6 anys.
Avui no vull que m'enxampeu. Bueno, si m'enxampeu, per favor, digueu-m'ho, perquè per mi interessa. Però bueno, el que segons jo va passar a casa nostra, en ordre, diguéssim, seria així. El primer, el president de Catalunya en aquell moment, que era el Pasqual Maragall, que és un... jo me l'estimava, diguéssim, va decidir promoure la memòria històrica. I s'hi van juntar, com us deia, el Partit dels Socialistes i sobretot Esquerra Republicana. Aleshores, a l'esforç de crear el Memorial Democràtic, tot i que el van promoure els polítics, va ser una cosa de la societat civil. Va haver-hi moltes organitzacions que es van reunir i van decidir fer un Memorial Democràtic. I aleshores van fer una llei, que és la llei 7-2000, que diu que el Parlament de Catalunya estableix oficialment el Memorial Democràtic de Catalunya com a institució. És a dir, que el govern de Catalunya es compromet a restituir-nos la memòria històrica. Uh-huh. Un govern sol això no ho pot fer, necessita de la feina de tots nosaltres, però neix el Memorial Democràtic amb un objectiu, que és l'objectiu de preservar i difondre la memòria democràtica i històrica de Catalunya, especialment des de la Guerra Civil fins als finals del franquisme, i amb la missió de preservar la memòria històrica i democràtica de Catalunya. I aleshores fan tot un seguit d'activitats, fan exposicions, fan publicacions, fan conferències, comencen a fer un mapa de fosses comunes. És a dir, i això passa, i a mi m'interessa molt, perquè m'interessa el tema de les desaparicions forçades i perquè m'interessa molt, molt, moltíssim la memòria històrica, tot i que no ho sembla, perquè no sabia tot això, però perquè estava creixent. Jo veig que ser un altre país, també s'ha de dir. Però quan passa tot això, és com Barcelona, Catalunya reconeix que té un patrimoni de la memòria. Vale? I això és una cosa que, a diferència d'altres països, jo quan vaig a fora, que sobretot això ho faig més a Amèrica Latina, no? I vaig a parlar de les desaparicions forçades i de la memòria històrica i tal, sempre dic, jo soc de l'únic país on el feixisme va triomfar i es va quedar. O sigui, nosaltres som l'únic país on el feixisme va guanyar i es va quedar. Nosaltres som els fills d'aquell feixisme. I és tan bèstia el que hem pagat que arriba que una persona com jo, que no és que jo sigui superculta, però que estic francament interessada en la memòria històrica de l'Argentina o de la Guerra Mexicana o de la Guerra Civil, no tingui aquesta informació. I penso que això ha passat perquè ha sigut un propòsit bàsicament polític. Però no ens han involucrat com a societat. O sigui, vosaltres perquè esteu molt al quite de les coses i tal, però si ets com jo, que entres i surts i no estàs molt en aquí i tal, no forma part de la nostra vida, la recuperació de la memòria històrica.
Bueno, i perquè també hi ha molts partits polítics que s'han encarregat d'intentar esborrar l'intent de recuperació de memòria històrica, i depèn de com vagin les coses anirà a pitjor, perquè és en els seus objectius que no es recordi el passat, que ells consideren que no va ser criminal.
Exacte, això ho entenc, i jo crec que no anirà a pitjor. Jo crec que la dreta ens fa reaccionar, finalment, crec que ja és com a pitjor, ja déu-n'hi-do, tot el que ens estem tragant en passant, però no, jo crec que una sacsejada ens faria reaccionar, tot i que jo he votat un partit d'esquerres, però a part d'això, o sigui, sí que sabem que hi ha una voluntat de memòria històrica, s'ha tret el Franco d'allà, s'han tret totes les... Jo tinc... vaig guardar quan van tirar l'última estàtua de Franco de la península, perquè a Melilla, de la península, vaig guardar la portada del diari, o sigui, hi ha hagut una voluntat, jo crec, d'intervenir al territori. Però de treure cossos i de tornar-los, jo no ho sabia. I crec que molta gent no ho sap. I crec que molta gent no sap fins a quin punt això s'ha estructurat, perquè s'ha quedat una mica, ja no m'estic tirant a mig Catalunya en contra, però s'ha quedat una mica amb una voluntat política, però mai ha estat una voluntat de la societat. Perquè si no, per més indignats que estiguem, i ho hem estat durant molts anys, i ho seguim estant, la gent que vam néixer en el franquisme, ho seguim estant per molts motius, diguéssim, hauríem fet alguna cosa.
Home, Lolita, hi ha moltes associacions,
Hi ha moltes associacions.
Que ho han intentat tirar endavant. El problema...
Ho sé. Això sí que ho sé.
La part política, jo crec, i sobretot també econòmica, que no hi dediquen prou mitjans, perquè és molt car.
Això ho sé. Jo he pagat proves d'ADN a l'estat espanyol perquè em pots pagar. Jo ja n'havia pagat abans de venir la setmana. O sigui, això ho sé. Aquesta informació sí que la tenia. Ara, no crec que en general la ciutadania tingui la informació de que hem restituït mínim 2.500 identitats. De veritat, crec que en general, com a ciutadania, aquesta informació no la tenim. Que hem localitzat 600 fosses. Crec que, de veritat, però no és que no la tingui jo, és que no crec... Jo m'estimo molt l'Helena Pris, però... No crec que la tinguessis tu, tampoc, ni tu, ni cap de vosaltres. Per què? No ho hem assumit com una feina pròpia. Clar que hem recolzat institucions i jo, nosaltres al Campus Lolita donem diners a institucions per la memòria històrica i tal, però no ens ho hem pres com una cosa personal. És a dir, la transició ha afectat fins al punt de que avui és una cosa que una mica, bueno, si ve bé i si no ve, no ve, diguéssim. Jo perquè, a lo millor amb l'exili, és una cosa que veig créixer més de la vora amb la República i tal, però... Jo recordo estar a Mèxic i escriure aquí i dir, escolta, m'agradaria explicar la història dels republicans, i em van dir, la història dels republicans no els interessa a ningú. I això m'ho va dir l'avui.
És una de les victòries també de la transició, que va buscar que la gent intentés oblidar.
Evidentment, però això s'ha intentat, per exemple, a països com l'Argentina, no? Que es va absoldre tota la gent que l'any 1985 va quedar penalitzada. No és que no coneixi la història del meu país, la conec, perquè he crescut amb l'exili del meu país. El que no sabia... és que s'havien restituït 2.500 identitats. Això no ho sabia. I no sabia que s'havien obert 600 fosses. Ara, que he anat a Móra d'Ebre i he vist tots els museus, i tot això ho he fet tot. I he anat a veure les lletres de brossa que ocupen. Tot això, tot, i he escrit sobre l'exili i porto molts anys dient que Lázaro Cárdenas és un carrer massa petit a Barcelona per el que ens va donar Lázaro Cárdenas. Tot això ho tinc. El que no tinc és la sensació de que hi hagi una ciutadania implicada. Tinc la sensació de que hi ha guardians de la memòria, com la Maria Rosa, com escriure l'altre dia per dir, Lolita, t'equivoques, gràcies, Maria Rosa, però no tinc la sensació de que nosaltres, com a societat, ens hàgim involucrat en aquest procés, perquè pensem que és un procés acabat. I això...
O perquè s'ha volgut passar pàgina i en aquesta transició que ara deia abans la Pris,
bueno,
també hi havia molta por, jo crec, també hi havia...
És la història dels nostres avis, no? Això. En el nostre cas, que mai van voler parlar de la Guerra Civil pels horrors que...
Jo crec que hi ha aquestes explicacions que les hem sentit moltes vegades i que són explicacions que argumenten què va passar, en el fons... ens eximeixen de fer un esforç d'autocrítica, de dir, hola, em dic Lolita Bosch, sóc escriptora i activista, i no sabia que el meu país havia restituït 2.500 identitats. És molt fort.
Però com a moltes altres coses relacionades amb el franquisme, jo crec, És a dir, no pot ser que avui dia vagis a camps de futbol o vagis a manifestacions o celebracions multitudinàries i encara puguis veure banderes espanyoles amb l'àguila.
Sí,
això
però mira,
no passa... Vull dir que no només amb la restitució de la memòria històrica passen moltes altres coses relacionades amb el franquisme.
Sí, però la meva pregunta és, on és la ciutadania? com jo, m'incloc.
Sí, sí.
Jo me'n recordo, jo vaig anar al Valle de los Caídos, ho sento, però amb Catalunya Ràdio. Mm-hmm. Vaig anar amb una altra emissora abans que traguessin el Franco, perquè a mi em van demanar que anés a escopir, diguéssim, a trepitjar la tumba, que és una cosa que fan tots els mexicans quan tornen de l'exili. Anaven i trepitjaven el Franco, era com una il·lusió. Jo ho vaig fer, i vaig seguir tot això i tal. I amb tota la impunitat del món he vist el vigilant del de Valle de los Caídos dir-li amb un francès que arriba amb el cotxe: ¿Cuánta gente hay enterrada aquí? I diu, dos. I dic, dos, no? 37.449, no?
Home, si tu vas al Valle de los Caídos i no hi ha cap cartell de resignificació
Exacte.
Històrica...
La meva pregunta és, si no hi ha cap cartell de resignificació històrica...
I et venen tasses amb la creu.
I et venen tasses, que jo vaig dir, jo no les voy a comprar ni agua, lo he subido todo el Mercadona de Alcalá de Henares, y si quieren a los republicanos que estén aquí quejándose, les doy cosas del Mercadona de Alcalá de Henares para no darles ni un duro. Però la meva cosa és, per què... com a ciutadania, no estem a fora informant el Francesc Arriba. O sigui, què ens ha fet? Perquè això és una cosa que hauríem de plantejar-nos. Jo porto tota la vida a plantejar-m'ho. Jo vaig néixer als 70, em vaig dir Maria Dolores fins a l'any 2008, perquè no deixaven canviar els noms. El meu acte de naixement, igual que la vostra, probablement, o no sé quina edat teniu, però té un àguila, no? Mm-hmm. Té una àliga imperial. Vaig créixer amb l'exili, la primera acta de naixement que vam tenir té una àliga, busca-ho.
Sí,
però,
sí, no.
Saps? Vull dir que és molt fort. Però la meva cosa és, què ens ha fet a nosaltres perquè no ens indigni tot això? O sigui, què ens ha fet perquè l'Argentina, 30 anys després, la gent estigui fora dels judicis, i aquí diguem coses tan bèsties, jo com a Catalunya no ha tret ni un cos, i Catalunya n'ha tret 6.000. Bueno,
40 anys de franquisme.
Sí, això és que ho entenc. El que no entenc... Ho entenc.
O sigui, i polítics que van ser els que governaven en el franquisme i que després s'hi van quedar, que això a Alemanya no ha passat.
I nosaltres? Bueno, alguna doncs responsabilitat tindrem,
sí, clar,
no?
Sí, evidentment, però falta que
jo estic
que
preguntant sobre la nostra responsabilitat, no sobre la dels polítics, que és una evidència, o sobre els xanxullos econòmics per tapar-ho, o sobre fer pujar l'extrema dreta i silenciar-nos, això ho sabem. Però jo tinc la sensació de que en aquest país fem, en general, molts pocs esforços d'autocrítica. I crec que és molt necessari... en general, fer-ne, no? I en aquest cas específic, també. Per què? Jo pensava, és increïble que una institució, amb els diners que té el Memorial Democràtic, que és tot transparent i es pot veure tot i tal, no sé què, pugui estar 3 anys sense seu. Senyal de que no ens importa que no hi hagi una seu, perquè és una institució que no fem servir. No hem sabut portar-la fins al dia d'avui. Les abueles de Plaza de Mayo estan educant a les besnetes perquè els hi preguntin als seus pares o mares si són filles o fills restituïts. És perquè han aconseguit crear una il·lusió en aquesta queixa. Nosaltres aquesta il·lusió no l'hem sabut crear. Ens queixem, perquè és una cosa que ens
molt
toca.
Nostra.
Molt nostra, exacte. Però no hem creat cap il·lusió de dir, ostres, què passaria si ens expliquéssim la veritat, no? I això jo volia fer aquest mea culpa, per una banda aquest, i per això m'he saltat la secció.
Bé, fet que has fet.
I per l'altra banda també volia fer una altra mea culpa, bueno, mea culpa col·lectiu, no? Que jo crec que com a societat no hem estat a l'alçada. No hem estat a l'alçada a resistir. O sigui, ens hem queixat que la classe política no resisteixi, però nosaltres hem resistit francament molt poc i molt precàriament. I és veritat, té raó l'Anna Pris, el 40 anys de dictadura es paguen caríssims. Però ens podríem haver fet conscients d'això com ens hem fet conscients d'altres coses. I per acabar, us diré que jo vaig fer una feina amb la Fundació del Barça i em va sorprendre molt, i ara em direu, què té a veure, ara us explico. Em va sorprendre molt les capacitats que tenia la Fundació del Barça, per exemple, per actuar contra el bullying a nivell global, perquè tenen programes globals.
Mira, parlant de la Fundació del Barça, precisament una de les feines d'intentar recuperar la memòria històrica es va fer al Barça, la va engegar amb el president Suñol.
Sí.
És una de les últimes grans tasques que s'han fet els últims anys.
Vale. I aleshores, tenint en compte que s'han fet totes aquestes coses, hi ha una altra opció. Per una banda, i pot semblar molt naïf això que estic dient, però ho estic dient d'una manera molt profunda, no hem fet un esforç d'autocrític com a societat i no ens hem il·lusionat amb la possibilitat de recuperar la memòria històrica, ho trobem, considerem un deute o tal, però no ens hem il·lusionat, com dient, seríem un país millor. I per una altra banda, una institució amb tants diners com la Fundació del Barça o la Generalitat de Catalunya, què vols que et digui? Es publicita en fatal. Jo quan vaig fer-ho del Barça vaig pensar, però per què no expliqueu tot això que feu? Diu, perquè la gent el que vol veure és el Messi. Bueno, jo no. Jo vull veure què esteu fent als camps refugiats,
tu
amb escoles.
No, Lolita, però la majoria, t'agradi o no...
Ei, depèn de com t'ho expliquin.
Evidentment, sí, sí, evidentment.
Depèn de com t'ho expliquin.
Sí, estem d'acord, estem d'acord.
Jo crec que si aquests senyors que... Bueno, dic senyors, ara ho porta una senyora, em sembla. Si la gent del Memorial Democràtic digués,
Marta,
escolta...
Seguí, em sembla que és qui ho porta ara.
Podies haver tallat la setmana passada i hagués deixat de fer aquest papelón.
No, home, no.
Però... No, està bé, m'ha interessat molt tot el que he trobat.
No passa res, vull dir que, escolta, tampoc cal treure el fuet i començar... No passa absolutament res.
Per no saber. Però sí que passa per no saber de manera col·lectiva. O sigui, jo dic que col·lectivament tenim un problema. Col·lectivament.
Té tota la raó.
Gràcies, Gala.
Gràcies, Lolita.
Gràcies, Anna, tu.
Lolita, doncs veus que bé que vinguis aquí...
Ah, no, però ve amb un llibre, això, eh?
No, anava a dir que vinguis tu. Ara parlava de mi i de la Pris, que vinguem aquí i no sapiguem exactament què passarà, però ja. Sempre passa alguna cosa.
Avui venia. És que em va sorprendre
però
molt.
Però ja ens agrada, ja ho saps, que ens agrada. Sí. Dius que vens amb un llibre,
sí.
A veure.
La literatura, vale? Hi ha un escriptor català, al qual jo admiro moltíssim i me l'estimo més, però això no m'impedeix llegir-lo amb criteri. Està fent un gran esforç per recuperar un altre moment de la memòria històrica, que és a partir del 69, que és quan diu aquest escriptor que comença al final del franquisme, que és l'any en què neix el Felip. Uh-huh. Em nego a donar-li cap títol. Uh-huh. Felip, Felipe. Vale? Aleshores, el llibre que ha fet aquest escriptor, que és el primer d'una llarga saga, que ha de durar 11 anys, em sembla... és un llibre fabulós i qui l'encerti...
L'endevina. No?
Exacte.
Qui l'encerti l'endevina.
Sí.
Aleshores hem de dir que és un llibre, l'única pista que donem és...
És que és un escriptor que a mi em cau molt bé.
Això és una pista relativa, podríem dir.
No,
així.
És un escriptor amb molta responsabilitat... L'any de naixement de Felip.
D'acord.
I molta responsabilitat política, trobo jo que ha fet. És un escriptor que va estar gairebé 20 anys sense publicar i va tornar amb un volum de 500 pàgines, que és aquest llibre que hoy les venimos a ofrecer, que diuen a Mèxic, i el que ha fet, precisament, és... acomplir amb aquesta responsabilitat històrica.
Doncs vinga. Doncs,
única pista, a veure qui m'encerta.
Espavileu-vos.
Avui és bastant complicat.
Ja ho trobarem, sí, és que avui he vingut així una mica tal, però amb molts apunts, eh? Maria Rosa, moltes gràcies, i altra gent que m'ha enviat coses, perquè he llegit coses superinteressants. I Generalitat de Catalunya, feu alguna campanya, carai, hòstia.
Jo no puc dir el llibre, no?
No, Gala,
no, no el pots dir, no.
Per Twitter sí, per Twitter sí.
Ah, sí?
Clar, si et toca tu, toca tu.
Tu tens compte de Twitter?
No.
Què?
De vegades.
No en tens, clar.
No.
No passa res, és que no em pot, em sembla que no em pots tenir, de fet, no? Em sembla que Twitter els cap
així
aquests
oficialment
comptes.
No.
Oficialment no, Gala, jo crec que deu tenir un alter ego a les xarxes.
Lolita, com sempre és un plaer, ho saps.
Gràcies.
Dimecres que ve, si pregunto ara de què parlaràs, evidentment.
Ho sé.
No et crec.
Sí, no, és que jo tenia tot organitzadíssim.
Saps el que vols fer, en tot
no,
cas?
No,
tinc no el que faràs.
Sí, he enviat el guió aquest matí a l'Anna Gris.
Carai. Ah, està bé, li has enviat el de la setmana que ve, però...
Parlaré d'un altre error que ha comès la Generalitat de Catalunya. No, és veritat, no. Però bueno, una mica sí.
Lolita, moltes gràcies.
A vosaltres.
Va, que passen 3 minuts a 3 quarts de 6, farem una petita pausa i acabarem l'hora anant d'excursió.
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Estàs preparat? A Vespa Balear llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Balear, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupbalear.com.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci, tota la restauració, tot el cinema premium, i tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost, perquè a Ànec Blau ho tens tot, tot!
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar a punt el pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Estiu.
Cada cop que et miro, penso que t'estimo. I cada cop que em mira, penso que m'estimo.
Estiu a RAC1.
Són 6:45 de la tarda i el que deia, acabarem l'hora anant d'excursió, com fem sempre els dimecres i més o menys aquesta hora, amb el Sergi i amb la Debi, que de fet ja els tenim aquí. Sergi García, Debi Carrillo, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda, com va?
Hola!
Ja n'hem fet dues d'excursions. Hem anat a Prades i hem anat... La primera no, ni me'n recordo, de tan xulo que va ser, aquella excursió.
Al Moixeró.
Al Moixeró. Això, a la Cerdanya. Això.
Em sembla mentida que no te'n recordis,
Té raó, però vaja, però mira, però ja n'hem fet dues.
Molt xula la foto que em vas enviar d'autosala a la
Què?
Façana,
Ah, carai, no ens hi posem per poc, ja ho saps. A més, seguim fil per randa, instruccions de com havien d'anar, amb el calçat que havien de portar, etcètera, etcètera. Vull dir, tots amb el Wikilogs i amb aquella pàgina que no recordo ara.
El d'Índex IBP. No?
Exacte.
Com?
Índex IBP.
Això, que era com es mesurava, no?, la dificultat de l'excursió.
Amb xiruques.
Quin índex té la que farem avui? Així, ara anirem, però...
40 i poc, molt similar a la setmana passada.
També assequible, bueno, doncs.
Sí,
perfecte.
Sí.
Va, però, zona, on ens portareu aquesta vegada?
Ens en anem cap a la Selva, ens en anem cap a Santa Coloma de Farners.
Mira, molt bé.
Tu.
La terra del Marc Mundet és aquesta.
Santa sí?
Sí. DF, li diu ell. Sí, és ben cert, És ben cert. Ell diu, me'n vaig cap a DF. Per internacionalitzar una mica el poble, sí. Doncs em sembla estupendo. Què ens cal? Equipació, equipament, vaja, què ens cal portar?
De cada setmana, però avui afegim banyador i tovallola, perquè...
Ens interessa, això.
Sí, ja ho sé. Com que ja estem arribant a la meitat, estem aquí treballant tot l'estiu... una escapadeta més de relax. L'excursió està bé, però el que acompanya la sortida, més anem a cuidar-nos una miqueta, anem
a... Una cosa és totalment compatible amb l'altra, no? Fer una excursió i després uns mimitos, no?, per cuidar-nos.
Sembla sensacional,
ens agrada això.
Però banyador i tovallola, perquè ens banyarem al riu...
No
ens banyarem al riu.
Que ja no t'agradava, la idea de banyar-te al riu.
Un punt fred està pel meu gust, l'aigua del riu, pel meu gust. A veure, no, ara no vull posar, vull que sembli que
sóc
el que sempre posa traves, però vaja, encara que sigui veritat, però
no
vaja.
No podies ser més de ciutat, eh?
Vaja, no dic
res. Al final aconseguirem canviar-ho una miqueta,
Ja ho estarà aconseguint, he fet dues excursions en menys de 3 setmanes.
Rècord.
Jo crec que estava bastant bé.
Estàs dient Targa i Reus, no?
No, estic dient Prades i estic dient la Cerdanya.
D'acord.
Moixeró. Sisplau, excursió.
Avui pujarem un castell. Hem fet un cim, vam anar a veure una ermita. Avui toca un castell, que és el castell de Farners. I és una excursió com us deia, molt similar a la setmana passada, són uns 8 quilòmetres, quasi 9, uns 350 metres de desnivell acumulat, que això ja, Xavi, ho tens controladíssim.
Absolutament.
Fàcil, fàcil.
Absolutament.
I la sortida comença al Parc de Sant Salvador. És un parc que s'ha convertit en un punt d'oci de gent de Santa Coloma. És un parc molt xulo. Encara que no vulguis fer l'excursió, vés al parc, perquè és un raconet molt maco. Més a l'estiu, si està fresquet, és un lloc on hi ha més de 1000 arbres. És molt xulo de veure. I començarem allà, anirem fins a la Font Picant, que ara la font està colgada per la sorra de la riera. Riera que ara...
Aigua fina d'agulla, eh?
M'equivoto!
Sí, senyora.
Oi?
És que ens entrem, ens entrem també, sí, sí. A Hermínia, massa veïtat, em sembla. La Font Picant.
L'únic que ara aquesta Font Picant està enterrada per la sorra de la riera, i la riera ara mateix, amb la sequera que tenim, està seca. No ens podem banyar al riu perquè bàsicament no hi ha aigua. Nosaltres hi vam anar fa una temporadeta i sí que baixava aigüeta, i és un lloc molt xulo per anar, és fresquet. Després d'arribar a Font Picant, que és un passeig, un camí molt còmode, ens comencem a posar per un senderó, arribem a la Gorga d'en Vilà, que és una gorga on antigament la gent del poble s'hi banyava. Ara, com dèiem, fotut,
ja no.
Perquè no hi ha aigua. I després de la gorga és quan comença l'excursió una mica més autèntica i més diferent del que hem fet aquests dies, perquè anem més per senderons. Fins ara era més pista, eren camins més marcats. Avui ens fiquem per senderons per dintre el bosc, i una proposta que us llancem, tot i que potser no és la millor època de l'any, és que us baixeu una aplicació que es diu Merlin.
Merlin?
Merlin. Que, per entendre'ns, és com l'aplicació que poses i et diu la musiqueta que estàs escoltant.
Sí,
doncs, el Shazam. Exacte. Però per ocells. Et va dient que està cantant.
Oh, boníssima aquesta. Ah, senyor Trias, pot parar, de veritat. No és gens normal, és que no és ni mig normal el que fa vostè. És que no fa gràcia, ja. És que no pot estar cada dia...
A mi sí que em fa gràcia.
No podem estar cada dia interrompent el programa perquè el senyor Trias vol imitar el so d'un animal, ara.
I ho fa bé, això? A veure com xiula.
Vostè ho troba normal, això?
És urbanisme tàctic, gràcies a l'urbanisme tàctic.
Perfecte, perfecte. Molt bé, podem continuar. Merlin, dius una aplicació que et permet reconèixer el so de cada animal quan vas passant.
Dels ocellets que hi ha, per marcar-te la vacilada, bàsicament, però és interessant.
Tu mires, sense que ningú et vegi.
Exacte. Estàs fent veure que estàs mirant el Wikidoc, ara no sé si per aquí o per allà, i sents cantar, i dius, mira, això és un bruel, o és un gafarró, i quedes molt bé.
Carai, quin domini, tu.
Quin domini, tu. Sí, és que, mira.
Sí, jo ara ja no m'ho crec, llavors li faig buscar, dic, aviam, deixa'm veure que realment m'estiguis dient el correcte, saps? Ja no sé si m'està marcant un gol o què.
I això és una aplicació gratuïta,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ostres, aquesta m'interessa.
Normalment, en certa bastant, eh? A vegades, com totes les aplicacions, pot tenir una mica algun fallo, però normalment...
Clar, el problema és quan sonen 3 o 4 a l'hora, no? Que...
Te'ls va marcant.
Tots 4,
sí,
o tots 5.
I et va il·luminant el que canta en aquell moment.
Carai, tu, escolta.
Ah, però això és una virgueria,
això.
És màgia.
Per què hem trigat 3 dies en saber que existia això?
Perquè hem d'anar dosificant la informació.
D'acord, perfecte. Ara potser és molt comú i jo no la coneixia i ara ens comencen a dir que no.
Ara el Twitter això, també.
Això realment...
La gent que digui el que vol.
Però no, però realment m'interessa, perquè Merlin, aquesta me la baixaré. Molt bé, endavant.
Doncs després de sentir els ocellets i anar marcant-nos les vacilades oportunes, arribarem a l'ermita de Farners, que és una ermita romànica, amb part de barroc, que és un dels llocs típics de Santa Coloma. S'hi pot pujar amb cotxe també, però és més avorrit. I és un dels llocs clàssics de la població, que aquí és on podem parar a esmorzar tranquil·lament. Haurem fet ja pràcticament tota la pujada.
Això del cotxe potser no ho hauries de dir,
no?
Perquè li han brillat els ulls al Xavi.
Sí, ho he vist.
Posar benzina, ja estava pensant, estava fent llista ja, posa benzina.
Ha fotut uns ulls com una estronja, eh? Seguim per això 5 minuters més d'excursió. Des de la pujada d'ermita podem pujar al castell. Ja que estem a l'ermita, són 5 minuters de pujada, és un camí molt bo, i és un castell que podem entrar, podem visitar, podem pujar una torre que són 12 metres, que és un mirador superxulo, i està bé, podem fer tota la volta a dintre del castell, i al baixar, si estàs àgil, si tens ganes, us recomanem que pugeu al Turó del Vent.
Per què, si estàs àgil?
Hi ha un petit pas, que hi ha una cadeneta, que has de fer una petita grimpada, però tampoc és...
O sigui, una cadeneta que t'hi has d'agafar...
Correcte.
I enfilar-te.
Per no caure d'alta baix, eh?
Sí, és una grimpareta. És...
Una grimpareta.
D'acord, aquí no hi anirem. Continuem.
Ens hem d'animar una mica, també, eh? Que potser és que estem quedant bastant malament. Ho està veient o no, vostè, Armínia?
Bueno, és que, Claus, què vol dir? Que s'ha d'anar agafant una corda per no morir. No,
però
no
diu que és grimpadeta, bueno, ho ha fet en diminutiu.
Escolta,
deu ser,
em sembla que ens estem passant, eh?
No, no.
Això
no.
Té un IPB del 2000, eh?
No, no, no pateixi, no pateixi, tot ho farem. I si ho veiem molt complicat, doncs miri, exacte, marxa enrere i s'ha acabat, no passa res.
Però aquesta és Indiana Jones o...?
Diu grimpadeta.
I al final és opcional, perquè ja hem visitat el castell, hem visitat l'ermita, i qui vulgui tenir una visió...
Quanta estona estem parlant aquí?
Estem afegint 4 minuts de pujada, el temps que tardis a fer les fotos des del turó del vent i tornar a baixar.
A veure, un moment, no crec que, Armínia, per 4 minuts i 4 de baixada no crec que ens hagi de passar res.